Avui dimarts 7 de desembre és el Dia Internacional de l'Aviació Civil, perquè en un món en el que vivim, en el que ja no el concebim sense el tràfic d'avions, de passatgers, civil, parlo no militar sinó civil, doncs avui que sàpiguis que és el Dia Internacional. Es va des de l'any 1992, que és oficial, i la creació... o sigui, aquesta data commemora la creació de l'Organització d'Aviació Civil Internacional l'any 1944. A més, ja que estem almenys a Espanya, al mig del pont, doncs igual hi ha molta gent, o gent, que han agafat l'avió per moure's. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que havia pujat a l'avió i no sabia com sortir-ne ara. Doncs bé, que avui és el Dia Mundial de l'Aviació Civil, ja està. Què tal, com estàs? Dimarts avui, 7 de desembre del 2021. Estem a la meitat de dos dies festius, del 6 i del 8, encara que hi ha doncs, certes persones que no sé per què el dia 6 treballen i ho han de publicitar a les xarxes socials dient que treballen. Això seria... presumptament discutible, si treballen o no, perquè sortia la fotografia. Però vaja, que no es posarem d'acord ni en els dies de la festa, eh? Que el dia 6 de desembre és festa, ja està. Si no vols celebrar el que es commemora, doncs perfecte, però si és festa, és festa. Què hi farem? En fi, nosaltres estem aquí. Demà torna a ser festiu. I dijous hi tornarem. Demà no, eh? Avui buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. A hores d'ara, 8 graus. Pelats, eh? A la ciutat de Lleida, ambient fred, amb un cap de setmana que ha complert el que ja ens havia explicat l'Armando Álvarez, neu, vent i fred. Situacions difícils, meteorològicament parlant, al Pirineu Lleidatà. Ara en parlarem perquè avui és, em diu l'Armando, que avui és dia de descans, per tornar-hi demà. Per tant, ara en parlarem. Per tornar-hi avui al vespre i demà, que ve una nova tongada. Després farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, advocat de Q2 Consultors, i també estarà amb nosaltres avui, que és el primer dimarts del mes, i li ha tocat així a la Mari Carmen Salvador, recordant el que passava fa 25 anys. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, doncs, seguim el viatge dels cellers de la DO Costes del Segre amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics. Vinga, 12:22, camí de les 12:23 minuts des de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez, com ja saps, i ara donem la benvinguda a l'Armando Álvarez, que per cert no som família, crec, o almenys si ho som de molt lluny. Armando, Hola. Què tal, bon dia?
Què tal, bon dia, bona hora.
Bueno, el cognom coincideix, però que
sí,
jo sàpigui...
Sí, és un cognom
no.
força freqüent, no?
No.
Té alguna freqüència, eh?
Sí, home, sí.
Hi ha molts...
Armando, 8 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. És una temperatura fresca.
Ja gairebé arriben a 9. Bueno. És a dir, l'hora que em truque sempre és una hora que fins i tot a l'hivern puja força la temperatura.
És una temperatura fresca, però com que fa sol, ben abrigat, s'aguanta bé.
Fa sol, no fa gaire vent, una cosa important, perquè hem tingut 3 dies molt ventosos.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot el diumenge van estar 21 hores bufant per damunt de 36, amb ratxes.
Tot el dia, pràcticament.
Per sobre de 36, i el cop màxim 70 km per hora, i avui tenim un descans en quant al vent. El vent és un factor molt desagradable, i avui lo tenim parat, però s'acosta un altre sistema frontal, i avui que hem començat amb pocs núvols, ja han augmentat força, núvols mitjans, i a partir de migdia, primera hora de la tarda, s'ha de tapar el cel, i possiblement avui caurien precipitacions molt febles, amb nido disperses, no a tot arreu, en la meitat sud poca cosa, i una mica més cap al Pirineu, la cota de neu, que variarà i continuarà variant moltíssim, 1.000 metres de diferència a vegades entre el començament del dia i el final. Avui s'enfila cap amunt, per demà enfilar-se cap avall. És a dir, però les pujades i baixades són molt grans, De tal manera que els que estan a 1.000 o 1.500 metres d'alçada pot passar aigua, pluja, en dos o tres dies, diverses vegades. És a dir, que ni s'acosta una gran pertorbació que afectarà fonamentalment. És una autèntica bomba meteorològica en Irlanda i en Anglaterra. I aquí ens arribarà de resquilló pues, a base de sistemes frontals que importaran un petit canvi de temps avui al final del dia, només en quatre gotes i de moment poc vent, i demà tornarem a tenir una ventada, sobretot a la meitat sud de Lleida, amb cops de vent que podien arribar o superar els 70 km per hora. Això sí, si fa molt vent, llueix el sol. Mentre que al Pirineu començarà a nevar a cotes una mica més altes, 1.600-1.800 metres, i anirà baixant durant el dia a totes les cotes de la cara nord. Totes les cotes vol dir 600-700 metres que saltaran a la cara sud degut al vent, perquè, a més, com bufa molt vent a les cotes altes, s'emporta la neu cap a la cara sud i també sembla que neva i és el famoso tor, no? Que és el vent que s'endú la neu i cau a un altre costat, però no és que estigui davant.
Això,
les temperatures, pues davallaran, però tampoc massa, quan bufa el vent, dona molta sensació de fred perquè ens evapora aigua de la pell, però no és que la temperatura baixi molt. Així que tindrem un dia avui ventós i nevant al Pirineu amb una sensació de fred molt acusada, i per passar a un dia nou tapat i fins i tot plujós. És a dir, realment n'hi ha tres dies de nevades molt intenses que acumularien gruixos molt grans, superior al mig metre, en la cara nord, a cotes de 1.500 en amunt, però elevaria fins a totes les cotes, i que continuarien gairebé fins dissabte. És a dir, si volem trobar un dia tranquil, assolellat,
avui,
ens hem d'anar al diumenge.
Ah, diumenge, val. O avui o diumenge, ja ho veig.
De moment, tenint una tongada, el gruix de neu que s'afligiria al que ja n'hi ha serà tan gran que el risc de llaus també serà molt alt. Caldrà anar en compte
molta cura,
a les sortides fora de pistes. Les estacions d'esquí, bueno, si algú vol tranquil·litat, caldrà esperar fins diumenge.
Bueno.
Però també se poden aprofitar alguna franjària en la cara sur, en les parts baixes de les estacions d'esquí.
Doncs, Armando, divendres tornem a parlar, ja farem l'avançament del cap de setmana, però aquesta és la previsió. Cuida't
molt
força. Armando, una abraçada.
Fins divendres. Bona tarda.
I ara sí que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Degut a aquestes, bueno, a la climatologia d'aquest cap de setmana, ja ho hem dit, a Boita Ull van haver de tancar pel fort vent, que va afectar tot el Pirineu, Portainé i Espot no van poder obrir la majoria de les pistes, mentre que Baqueira van necessitar cadenes per accedir. Per tant, a veure, per una part bé, perquè va caure neu i és el que es necessita al Pirineu, sobretot pel tema dels esports d'hivern. Però per l'altra, doncs, clar, la climatologia, el vent i tot plegat, doncs, ha fet que aquest cap de setmana hagi estat difícil, la pràctica de l'esquí. Les intenses nevades de les darreres hores i d'aquests darrers dies al Pirineu ha obligat a tallar diverses carreteres. S'ha prohibit el pas de vehicles a la carretera C28, al Port de la Bonaigua, per risc de llaus, a la BB-4024, al Coll de Pal, pel vent, i a la 4031, entre Castellà de Nuc i La Molina. També són necessàries cadenes o pneumàtics d'hivern a la C142B i a la C28, per accedir al Pla de Beret, segons informa el Servei Català de Trànsit. Si us heu de moure, és una bona idea. Primer, revisar la previsió meteorològica i ser generosos amb aquesta previsió meteorològica, perquè, com ja ens ha dit l'Armando Álvarez, canvia a moments, canvia per moments, i, per tant, mirem-nos-ho no allò al mil·límetre, sinó siguem generosos amb la previsió, donem-li marge, i també mirem l'estat de les carreteres per on ens hem de moure, eh? En fi, que parlem de temes de salut, perquè el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha indicat que la variant Omicron no tindrà una incidència important en la sisena onada de la pandèmia. Escoltem a Josep Maria Argimon.
La sisena onada l'estem passant i la passarem en casos Delta, de la variant Delta. No, l'Omicron no tindrà en aquesta sisena onada. Pensem que no tindrà una incidència important. Veurem, a més, com es comporta aquí a Europa No tenim encara dades, diguéssim, evidències clares de si és escapa més o menys de les vacunes, i tampoc tenim indicis de si és més o menys lleu.
De moment, casos puntuals a Europa, per respecte als casos totals. I també ha fet una valoració positiva del passaport Covid en els primers dies i ha indicat que aquesta mesura no farà desaparèixer el virus i ha avisat que en els propers dies els casos confirmats creixeran molt. De fet, ha indicat que els casos de coronavirus es doblen cada 12 dies, el que significa que d'aquí poc més d'una setmana s'arribaran als 30.000 casos confirmats. Jo faig la meva predicció, i la vaig fer aquí a la redacció de la ràdio. Jo crec que veurem els pics de casos diaris la setmana vinent, entre dilluns i dimarts. Dilluns sempre hi ha una desviació, perquè hi ha el cap de setmana, però entre el dilluns 13 o dimarts 14 sortiran totes les incidències dels dies de pont. I veurem com a quines xifres arribem, perquè segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut s'han declarat 173 nous positius a Lleida, 151 al Pla i 22 al Pirineu. Pel que fa als ingressats en centres hospitalaris, n'hi ha 55 al Pla, un més que en les darreres 24 hores, i 4 al Pirineu. O sigui que n'hi ha en total a tota la província 59 persones. Estàvem parlant de 15 o 20 fa un mes. I ens hem estat autoenganyant, dient que, bueno, sí, hi ha molts positius, però això no es nota als hospitals. Doncs ara ja es comença a notar, perquè hem passat de 15 o 20 persones ingressades, que no són poques, a 60 pràcticament, 59. I aquest engany de que, tranquils, que amb la vacuna, mira, és com una grip, és com un refredat, no passa res, fa que baixem la guàrdia. I és igual si estem vacunats de 2 o 3 dosis. L'exemple, la famosa festa a l'Hospital de Màlaga, entre els sanitaris, en un sopar o dinar de Nadal, en el que de moment hi ha 68 positius. Persones que estaven vacunades amb 2 i fins i tot 3 dosis. Per tant, que això ja ens ho han dit, la vacuna no t'immunitza al 100%. Evidentment, ajuda que no tinguis després sintomatologia greu, però no impedeix dues coses. Una, que contraiguis el virus, i dos, que el transmeteixis, que aquesta és la part vital. Per evitar la transmissió comunitària, si us plau, deixem de pensar de que si estem ja amb les vacunes no passa res, sí que passa. Que és que, a més, fixeu-vos, puc tenir el virus, com que estic vacunat, ni notaré que el tinc, i el vaig disseminant allí on vaigui. I aquest és un problema greu. Aquesta és la transmissió comunitària invisible, la que no veiem. Després surten casos i no sabem d'on han sortit. Doncs és aquesta. Per tant, el tema de la mascareta, el tema de la distància física, jo ja sé que porto un any i mig dient-ho, però és que segueix sent aquestes accions de vital importància, fàcils de dur a terme i gratuïtes, o pràcticament gratuïtes, perquè les mascaretes segueixen costant diners. Que, per cert, el govern d'Espanya tornarà a posar l'IVA al 21% a les mascaretes a partir de gener. No entenc ben bé si es pensen que és un article de luxe o què, però bueno, coses a part. Mascareta, si us plau, ni que sigui pel carrer, llocs tancats, entre família, entre amics, mascareta, distància física i ventilar els llocs. Així és que és molt fàcil. Les xifres són interessants. 173 positius cada dia a Lleida és alt. El risc de rebrot a la província de Lleida és molt alt. 652 punts al Pla de Lleida. És dels més alts de tot Catalunya. El tant percent de positivitat de les proves està fregant el 10% al Pla de Lleida, 9,23. A l'Alt Pirineu i Aran no millora la cosa, fregant els 550 punts de risc de rebrot i el 9,93% la positivitat de totes les proves PCR que es fan, que no se'n fan menys, s'estan fent les mateixes o més. D'aquí surten tots aquests positius. Per tant, vaja, jo crec que no és massa difícil, tampoc, portar-ho controlat. Mascareta, distància, i sí, podem sortir, podem viatjar, podem fer coses, podem fer moltes coses, però en aquest sentit comú. Va, que fem una pausa ràpida, que marxem cap a Q2 Consultors.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Sidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors, que per cert tenen plana web nova, el mateix domini, www.q2-consultors.com. Està tot més estructurat, veureu la informació més precisa, més neta, més ràpida de tot el que abarquen, que és moltíssim. www.q2-consultors.com. Segueixen amb les quatre delegacions a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després el número de telèfon, que aquest tampoc ha canviat, i jo crec que és la millor manera de fer aquest primer pas. 973-28-28-18. Mira que és fàcil, 973-28-28-18. La gràcia de tot plegat és que t'assessoraran en qualsevol problema que tinguis. Tu només truca, explica la teva situació i a partir d'aquí ja veuràs com es posen en marxa. Amb nosaltres avui l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i bon començament de desembre.
Sí, 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 aquí estem. Bueno, aquí estem. Mai millor dit, aquí estem. Josep Lluís, escolta, mira, el programa d'avui ve arrel d'una informació que vaig llegir i em va semblar curiosa. I li vaig enviar el mail al Josep Lluís i li vaig dir, escolta, un dia d'aquests n'hem de parlar. I el Josep Lluís, que és aplicat, fa els deures, que li mano, n'hi mano pocs, però és que li mano, sí que els fa, va dir, però escolta, parlem-ne avui. Us poso en situació, la notícia era que a un home, per deixar una videocàmera amagada dins del seu vehicle, gravant l'exterior, perquè li ratllaven el cotxe cada nit o cada X nits, doncs, finalment, per enganxar la persona que li va ratllar, pues, llavors, al presentar la prova de la gravació, el van denunciar amb ell pel tema de la privacitat. I clar, aviam, com a ciutadà i sense entrar a fons, et sembla estrany que una persona posi una càmera per gravar amb una altra que li està ratllant el cotxe cada dos per tres, l'enganxi, i que a l'hora de presentar aquesta prova acabi ell doncs sent culpable d'un altre delicte o d'una altra història. I li vaig enviar això al Josep Lluís Gómez. Jo ja sé, Josep Lluís, que el tema de la protecció de dades, la privacitat, en podríem estar parlant tot l'any. Però sobre aquest tema concret, anem a desenvolupar aquest tema. És a dir, entenc que si això li va suposar un problema, és que això no ho podem fer.
Efectivament, la notícia era aquesta, que una persona, un particular, l'havien ficat una multa de 1.000 euros per col·locar una càmera dintre del seu cotxe amb una finalitat que no es qüestiona, és a dir, volia gravar amb aquells que li ratllaven el cotxe. No? La matèria de protecció de dades és una qüestió, jo diria, quasi bé infinita, val? La primera idea potser és que prenguem consciència que la protecció de dades no és un problema des de més, no és un problema de les empreses, sinó que els particulars també podem entrar en aquesta vulneració i podem ser sancionats, no? No entrem aquí tampoc amb totes aquelles recomanacions que podríem fer i tindríem que fer en quant a protegir les nostres pròpies dades. Mm-hmm. Navegació per internet, cookies, pagaments, sí, ni aquells drets que tenim i que a vegades es costa defensar, normativa o drets en matèria d'accés, en matèria de rectificació, en matèria de que no se'ns fiqui un fitxer de morositat per menys de 50 euros o per deutes que són antigues de més de 5 anys, què podem fer per no rebre publicitat no desitjada, sigui telefònica, sigui la que sigui, podríem parlar un dia d'allò que se'n diu la llista Robinson, sí, i totes aquestes qüestions. Però, a veure, el tema de la protecció de dades és un tema que ens envolta. Segurament, quan entrem a la nostra comunitat de propietaris, aquells que vivim en propietari horitzontal, possiblement hi hagi una càmera i aquesta càmera tindria que estar anunciada o advertida amb el corresponent carteller de gravació amb color groc. És a dir, no podem gravar quan vulguem i on vulguem. Ho tenim que advertir a la nostra comunitat. Bueno, primer tindríem que veure qui ens instal·la aquesta càmera, qui la controla, perquè clar, no tinguem tots accés amb aquestes imatges, les tenim que protegir. Què està gravant? Estem gravant l'interior, no podem gravar la via pública, com li passava amb aquell senyor de la multa, així d'una manera indiscriminada, i hem de pensar, bueno, pues que aquestes imatges tenen que estar degudament custodiades. Per tant, quan veiem aquest cartellet, quan entrem a la porta de la comunitat o del nostre pàrquing, el cartellet groc, que sapiguem que aquesta advertència és un imperatiu legal en matèria de protecció de dades. També podríem parlar infinitament d'aquelles gravacions o aquells sistemes de control, estic pensant en la geolocalització, en matèria del nostre centre de treball, no? Sí. Que són legals, sempre i quan siguin proporcionals, i que a vegades fins i tot, tot i que a vegades l'empresa es pugui extralimitar, i també hi havia una recent sentència del Tribunal Suprem que agafava aquestes imatges per justificar un acomiadament encara que se vulnerés la protecció de dades, no? Perquè hem de pensar que aquestes gravacions no es poden conservar allà en una espècie de biblioteca durant molt temps.
Clar, clar, clar.
Penseu, tot i que està mal fet, que a vegades hi ha situacions irregulars que tenen conseqüències. Aquella persona de la Comunitat de Madrid, aquella política, que va ser sorpresa en un establiment, portar-se uns perfums, d'una cosa que havia passat feia ja molts mesos, crec que aproximadament un parell d'anys abans.
Imagina't.
I això va provocar la dimissió d'aquesta persona. És a dir, les gravacions s'han de destruir
clar,
al cap d'un mes. Doncs aquest senyor el que estava fent era gravar, i quan gravava, sense potser tindre la intenció de fer-ho, estava gravant una zona pública. Estava gravant una zona pública.
Sí, estava gravant des de dins del cotxe cap a fora, evidentment.
Correcte.
Clar, llavors es veia el cap on enfocava la càmera.
Correcte. Lo qual seria diferent, perquè algú em dirà, escolta, jo tinc un vehicle molt modern i tinc un sistema de gravació dintre del vehicle, però aquest sistema de gravació dintre del vehicle està pensat per quan tinc un accident.
Mm-hmm.
L'altra qüestió és que jo grava puntualment, en el cas d'un accident, allò a l'entorn del que ha passat. Això sí que seria perfectament legal. I, evidentment, no estic parlant de conductes absoluta i radicalment prohibides e il·legals, com és gravar determinades zones d'un lloc on, per exemple, sabem que van persones a orinar i després aquestes imatges es pugem a internet,
clar,
el qual és constitutiu d'un delicte, però amb majúscules, val? Aleshores, hem de pensar que no podem, l'espai públic no el podem invadir, diguem-ne. Això sí que ho podem fer, evidentment, les forces i cossos de seguretat amb sistemes de videovigilància, també degudament senyalitzats, fins i tot, vull dir, aleshores, no ho podem fer lliurement, no? Inclús algú me dirà, escolta, però així jo no puc anar amb el meu mòbil pel carrer i anar gravant. Pues no, tu pots gravar els teus familiars, els teus amics i tal, però no diguem-ne, a tercers,
sí,
i sobretot,
sí.
Sobretot no fer-ne ús. És a dir, a vegades ens fa molta gràcia aquests programes de televisió on hi ha pues, caigudes o ensurts de la gent i que, bueno, que m'en reiem molt, però en realitat aquestes imatges poden ser il·legals. És a dir, a mi no em pot penjar a internet una persona o no pot fer ús de les meves imatges quan, per exemple, estic caent, no?
Clar.
Perquè se m'està vulnerant el meu dret a la imatge, és a dir, se m'està ridiculitzant.
Doncs n'hi ha una pila d'aquestes.
Sí, bueno, perquè segurament la gent no es queixa o fins i tot hasta li pot sentar bé de sortir amb aquestes imatges, no?
No, però ara sortim un pelet del tema, no? Re, un incís només. Tots aquests vídeos que hi ha de caigudes per internet, de que tu vas gravant pel carrer i coincideix que jo què sé, que el de davant cau, dubto que la majoria dels casos li pregunti si consenteix que allò ho pugin a internet.
Correcte,
ho dubto molt. Llavors,
correcte,
a priori, si la persona s'acaba identificant, perquè clar, aquest és l'altre problema, n'hi ha tants que de rebot localitzes un vídeo en el que surts tu, llavors has de buscar a la persona i és una feinada, però normalment no es demana consentiment per res.
No. A veure, jo no puc gravar amb una persona de forma normal. Sí que puc gravar amb un personatge públic, amb un polític que cau, quan puja en un determinat lloc, amb un actor, amb un... Diguem-ne que aquests són personatges públics, però diguem-ne que a tu i a mi, que no som personatges públics, aquesta gravació, quan se fa amb un... Encara que no es faci amb una total mala fe, però sí que provoqui una pèrdua de la bona intimitat i un deterioro de la bona imatge, doncs podríem demanar que aquestes imatges desapareguessin, com és lògic, no? Aleshores, la qüestió, una mica la moraleja d'aquesta notícia és compte el que fem, perquè sí, l'Agència de Protecció de Dades està allí, en aquest cas, amb aquest senyor, el que va passar és que el seu cotxe, casualment, se l'en va portar a la grua, se l'en va portar, i aleshores, quan estava al depòsit, se'n van donar compte que hi havia allí aquella càmera, i això va desencadenar tot l'altre, i al final el senyor, a més de segurament tindre que reparar les ratlles del seu cotxe, li van ficar una multa de 1.000 euros per col·locar la càmera.
Josep Lluís, perquè això que deia al principi també, no pot ni presentar com a prova, no?
No, jo entenc que sí, que perfectament no podria presentar contraprova si hagués agafat a l'autor de la ratllada. Probablement, com en aquest cas que te comentava del tribunal, que sí que ha estat un vídeo en el cas d'un acomiadament, probablement sí que l'haurien acceptat. Però, bueno, això també seria un interrogant. Des de luego, l'advocat de la defensa utilitzaria aquest argument per dir que no s'han admès aquesta prova, però no m'estranyaria que sí que fos admès.
Bueno, pues nada. Mira, jo, més excusa que aquesta, perquè a més això ens és molt nou i de vegades no sabem on està la línia o el límit, doncs 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors, que els tenen persones encarregades i especialistes en aquests temes i us assessoraran. De vegades coses que ens pensem que ho estem fent bé, doncs mira, ja ho veieu. A mi em va sobtar molt aquesta i per això li vaig dir al Josep Lluís, parlem-ne d'això, que en podem parlar d'altres temes, per exemple, això de les càmeres a les entrades o a les portes del pàrquing, etcètera, etcètera. O, escolta, a casa, a les cases adossades o unifamiliars, no? Com un xalet. Se pot posar càmeres? Sí, però sempre i quan no enfoquin cap al carrer. 973-28-28-18. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i campers. Autocaravanes Norte, som líders nacionals en venda i lloguer de vehicles caravaning. Visita'ns al nostre concessionari de Lleida o autocaravanesnorte.com. T'esperem!
Casa Rosso. Arriba a Cap Pont. Nova obertura. Especialitat en esmorzars de forquilla, cua de bou, callos casolans, orellala gallega, sortiment d'ibèrics i més plats exquisits. També us recomanem la barreja del Rosso, el nostre vermut, les braves i tot amb el millor tracte familiar i en un espai agradable i acollidor. Esperem la teva visita al carrer Riu Besòs 7 de Cap Pont.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I sí, anem camí cap a la una, i sí, estem al vell mig dels dos festius, l'aqueducte, el pont, el que sigui, però nosaltres ja vam dir que tocava fer ràdio i que a la Mari Carmen Salvador li tocava venir aquí a la ràdio. Mari Carmen, què tal?
Hola, molt bon dia a tothom. Estem bones festes, perquè estem enmig de festes.
Bueno, i d'aquí 4 dies...
I a Nadal.
Ja tenim Nadal aquí.
I la loteria, el dia 22.
I la loteria, d'aquí 2 setmanes i un dia. 2 setmanes i un dia tenim la loteria. En fi, estem al vell mig d'aquest aqueducte. Nosaltres seguim fent ràdio, com ja vam avisar. I anem a parlar, doncs, de viatges en el temps. Ens n'anem 25 anys cap enrere, ja sabeu que ho fem amb la Mari Carmen Salvador, i anem a tirar cap enrere, cap a l'any 1996. Per darrera vegada.
25 anys.
Avui és desembre i, per tant, el mes que ve ja passarem al 97.
Efectivament.
Anem al desembre del 1996.
El mal estat, però mira, que teníem l'arxiu en molt mal estat. L'arxiu històric de Lleida estava en molt mal estat i estava posant en perill la conservació del seu patrimoni, segons paraules del secretari d'Estat del Ministeri de Cultura, que es va comprometre a solventar tan lamentable estat i va anunciar el trasllat a d'altres dependències en col·laboració amb la Diputació. Van visitar també la biblioteca de la Diputació en la maternitat, que s'inauguraria possiblement, deien, a finals del 97 o principis del 98.
Però per què sempre reaccionen quan hem arribat al límit, quan ja està tan malament?
Quan ja queia tot, ja...
És que...
Però bueno, és així. I malauradament continua així.
Sí, clar, clar.
També es va subhastar una carta de Jaume II relativa a Cervera perquè l'Ajuntament no tenia diners per acudir a la puja i recuperaven part de la seva història, i també la família Raventós, propietària del castell de Raimat, va mantenir en aquells moments intactes les habitacions on Franco va instal·lar el quarter general durant la toma de Catalunya per part dels nacionals, perquè segons la família propietària, formava part de la història del castell. El diari La Mañana, en aquells moments, va publicar un ampli article amb fotografies, ara fa 25 anys. Un article molt maco i molt interessant. Lleida també en aquells moments encapçalava el creixement econòmic del 96... I l'activitat, sí, l'activitat productiva superava per primera vegada els últims anys la mitja de Catalunya. Ah. Bueno, alguna cosa bona tenia. Apropant-se ja les festes de Nadal, la Rambla d'Aragó es va plenar d'arbres de Nadal i paradetes, adorns nadalencs i tot el que ja sabem que hi ha. L'Ajuntament va proposar recollir els arbres naturals després de Nadal per replantar-los al turó de la Sau Vella. Tothom ho recordarà, això. No sé si es va arribar a dur terme, potser si els primers anys, i no sé si s'ha continuat. Però bé, era una bona idea. Banesto trobava comprador per la finca de fruiters que explotava Lluís Roldán, director general de la Guàrdia Civil, els anys 80. El banc va embargar les terres de Mequinensa per cobrar uns quants milions en crèdits. Roldán, en aquells moments, era a la presó i demanava vendre béns per pagar un contrainforme. La defensa demanava justícia de forma gratuïta per Roldán, que va protagonitzar la fuga, com recordaran tothom, ho recordem, la fuga més espectacular de la democràcia. També el 9 de desembre del 96, el temporal de pluja i neu va desbordar el Segre i va tallar alguns camins de l'Horta a Rufea. La tempesta va descarregar aigua sobre la capital de Ponent durant 29 hores.
Déu-n'hi-do,
entre el matí del divendres dia 7 fins la tarda del diumenge dia 9. O sigui, va ser un bon temporal de pluges.
Clar, més les que es devien d'acumular al nord, que van fer cap al riu, i per tant al final se suma tot i vinga.
Efectivament. I el dia 12 de desembre, també del 96, entrar al cinema... Això és molt bonic.
A veure, va.
Costa bé una pesseta.
Espera. Quin dia?
El dia 12 de desembre del 96, entrar al cinema només costava una pesseta.
Aquell dia,
dia 12 de desembre.
Pessetes, eh? Una pesseta.
Una pesseta, que ja no sabem...
És que són... no és...
Sis cèntims?
Una pesseta és...
Sis cèntims?
No, és una mica menys d'un cèntim. Menys d'un cèntim,
mare de Déu. Bé, doncs, els empresaris de les sales i l'Ajuntament es van sumar a la celebració del centenari del cinema a Lleida, tenint un motiu, el centenari del cinema a Lleida, que va ser l'any 1896, i a l'antic Café París va ser, amb una selecció de pel·lícules de tot tipus de gènere de la filmografia clàssica de tot el món.
Bueno.
Sí, que es va fer, se va recordar aquella feta de l'any 1896, i amb una pesseta entraves al cinema. Els cotxes van evitar el tall de carretera del Doll. Unes 300 persones van formar una barricada a la comarcal 147 per desviar el tràfic i exigir la millora de la carretera que uneix Àger amb els Terradets. La protesta va durar 3 hores. No estaven conformes amb el traçat de la carretera del Doll, que francament...
Sí, era millorable.
Exactament.
Deixem-ho així, era
millorable. No és una meravella.
Sí.
Bé, doncs, els acusats també en aquells moments, els acusats pel crim de Tor, una altra història que anem seguint, el crim de Tor...
Sí, a més, fa moltes vegades que en parlem aquí amb tu.
Bueno, és que, clar, va ser, ja saps tu què costa de fer els judicis, no? Doncs els acusats del crim de Tor van sortir de la presó. Presumptes autors de l'assassinat de l'amo de la muntanya, Josep Montaner. L'audiència els va deixar lliures després de 14 mesos perquè el testimoni que els va dur a la presó no va convèncer a la sala per falta falta de proves inculpatòries. Bé, va quedar així. Un 21 de desembre, en plena preparació del Nadal, tres reventons en cadena van deixar mitja Lleida sense aigua i van provocar un caos circulatori on es va produir aquest reventón, allà on tenien que fer les obres. Mm-hmm. L'alcalde va dir que la xarxa necessitava una injecció de diners per la seva reparació i modernitzar.
O sigui, si en un dia hi ha tres reventons i tu, Mari Carmen, tu i jo també sortirem a dir sí, sí, és que la xarxa necessita manteniment. Home, clar, ja ho tenim claríssim. Però és el que dèiem, no hem d'esperar que rebentin les canonades. És que s'ha de fer un manteniment com Déu mana, no?
És el mateix que dèiem abans. Bé, doncs ja arribem al dia 22. El dia 22 de desembre, clar, hi ha la loteria, no?
Sí, sí, sí.
La loteria no hi va haver sort.
Quina novetat, Mari Carmen!
El bombo va esquivar les comarques de Lleida. Vaja. I solament varen ser afortunats amb pedrers, o sigui, el 36.000 milions de pessetes de la grossa van viatjar a València. Aquí només hi va haver pedrers. 36.000 milions cap a València. A Madrid, al Saló del Sorteig, es va produir...
A veure, cada any hi ha alguna història allí.
Una bronca monumental.
Ah?
Perquè una persona va fingir que tenia el número de la grossa i era una persona contractada per Telecinco que s'apodava El Pulpo, que va enganyar a 200 periodistes.
Bueno, però El Pulpo està a COPE ara.
Bueno, pues aquest senyor s'apodava El Pulpo en aquells moments. No sé si era el mateix que tenim ara o era un senyor que es va ficar aquest apodo.
No sé.
Va sortir corrents de la sala i va ser salvat per un taxi molt oportú perquè el perseguien darrere la meitat de la sala de sorteig.
No, és el Carlos Moreno, El Pulpo, és el locutor de COPE que tenim ara aixecant a la gent a les 4 de la matinada.
Bueno, pues va enganyar a 200 periodistes.
Mare de Déu.
I va sortir darrere d'ell i ell va sortir per cames, va trobar un taxi.
He buscat ara i diu Carlos Moreno, El Pulpo, la lia en el sorteo de Navidad de 1996.
Efectivament, o sigui que és la mateixa persona.
Déu-n'hi-do.
Bueno, vale. Déu-n'hi-do. Doncs continuem. La Guàrdia Civil cercava un laboratori de clenbuterol a Lleida. Una màfia estatal d'engreix de bestiar tenia un centre productor d'hormones a les comarques de Ponent. I la Guàrdia Civil estava també cercant aquest laboratori. L'alcalde Siurana tindrà que pujar en una subhasta si vol que Gardeny sigui municipal. Una reforma legal del Partit Popular va vetar les sessions gratuïtes d'instal·lacions militars i sortiria a licitació fins a 3 vegades a Madrid. El govern podria recuperar tot el complexe si de nou es considere estratègic. O sigui, bueno, que ara és de la municipal, però si es considerés estratègic per qualsevol motiu, doncs el govern podria recuperar tot el que és Gardeny.
Vaja, home.
La delegació de treball va detectar en 2 anys 26 casos d'explotació de menors de 16 anys en preses de Lleida. La majoria d'aquestes infraccions es van detectar en la campanya de la fruita. Normal. El treball infantil, una lacra social a erradicar.
Sí, sí, sí. I encara ara.
Bueno, i llavors, doncs, clar, la fruita, normal. En aquella època, pues, s'agafava el primer que arribava i menors de 16 anys...
El tema de la... No, a veure, el tema que he dit que encara ara, vull dir, al món. No, aquí no.
Ara
sí,
no.
Al món,
ara no. Ara no. No, les coses...
Però al món encara hi ha molts llocs on hi ha explotació infantil, per desgràcia.
A molts països.
No aquí,
a la Índia,
reitero,
a la Índia,
no
potser, a la Índia. Per exemple, a la Índia, i molts més. No, aquí no, ara hem aconseguit, doncs, tindre un equilibri en lo de la contractació de la fruita. Bueno, i acabem parlant d'esports.
Ai, a veure.
Bueno, perquè hi havia una innocentada també a la mañana, el dia 28 de desembre.
Ah, vale.
Clar, és que també hi havia innocentades fa 25 anys.
A veure.
Pues la innocentada del diari La Mañana, del 96, ens deia... El màxim accionista de Lleida, el senyor Llaurador, contracta a l'holandès Joan Cruyff per portar Lleida a primera divisió. L'exentrenador del Barça fitxaria fins al juny de 1997.
Veus?
Ja ho sabeu.
Home, era una bona innocentada, les coses com siguin.
Jo crec que molts van dir, vols dir que vindrà el Cruyff?
D'home no, per ganes, cap problema. En fi, Mari Carmen Salvador, escolta, que ens tornarem a escoltar l'any vinent ja,
Sí.
El gener del 2022... Sí.
Si Déu vol.
Esperem que sigui ja l'any de la erradicació o el control total ja del coronavirus. I sobretot, Mari Carmen, pues escolta, que tinguis bones festes.
Igualment,
i
a tothom.
Bon Nadal.
A tothom. Olvidem-nos una mica del coronavirus, no mos olvidem de la mascareta.
Correcte, ben dit.
De la distància, de les mans, de tot això, de tanta gent en família, pues una mica de compte als pisos que no tinguin ventilació. Tot això per passar unes bones vacances de Nadal, que no tinguem que acabar-les al... No vull dir-ho.
No, pues no ho diem. Mari Carmen... Una abraçada gran.
Igualment per a tothom i bones festes.
I nosaltres anem directes cap a la una amb una darrera hora. S'ha aprovat ja la vacunació anticovid a nens de 5 a 11 anys. Després tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro exactamente de 24 días, el próximo 1 de enero, la Comisión Europea debería tener encima de la mesa el documento del gobierno español donde deben detallar en qué ha consistido la reforma de la reforma laboral. Lo de la fecha es importante porque España se juega a recibir 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos. Unos fondos vinculados a que nuestro país mantenga unos compromisos de estabilidad presupuestaria y económica. Bueno, a estas alturas ya sabemos que no será la derogación pactada entre PSOE y Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podrá vender el acuerdo como quiera, pero lo que llegue a Bruselas no será lo que Sánchez le prometió en el acuerdo de gobierno. Sea como sea, para cumplir con los socios europeos, el día 1 de enero, la reforma laboral tendría que estar aprobada, algo que con el tiempo que resta ya solo se podría hacer por decreto ley. Bueno, esto tampoco supone ningún problema para un gobierno que ha hecho precisamente de los decretos una forma de supervivencia política. Otra cosa es llegar a un acuerdo que ya tendría que haberse alcanzado en noviembre. Hoy se vuelven a reunir gobierno, patronal y sindicatos. ¿Dónde está el principal escollo? Bueno, pues en los contratos temporales. Los empresarios temen que la reforma endurezca este tipo de contratación que defienden para cubrir necesidades estacionales, como por ejemplo las campañas de verano o también ahora en Navidad. Mientras tanto, los sindicatos quieren limitarlo porque alegan que la temporalidad es muy alta. Los datos reflejan que en España el empleo temporal afecta a más de 4 millones de trabajadores y supone anualmente más de 20 millones de contratos. La temporalidad en nuestro país es del 20-26% del total de empleados, mientras que en Europa la media es del 15%. Pero la reforma laboral no es el único asunto que el gobierno debe cerrar antes de que termine este año. Hay otros dos anuncios estrella que tienen también fecha de caducidad. Por un lado, la rebaja del impuesto del suministro eléctrico del 21 al 10%. Fue una de las medidas que se puso en marcha para intentar abaratar la factura de la luz, aunque con los precios subiendo y disparados cada día, pues apenas se ha notado, apenas ha tenido éxito. Esa rebaja caduca el 31 de diciembre y por ahora el gobierno no ha dicho nada. Y por otro, está también la medida que modificó el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Esa rebaja también caduca el 31 de diciembre y sobre esto tampoco se ha pronunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así que mentalízate, el año que viene en esto también volveremos a pagar más. Es martes 7 de diciembre, un día que tiene otras noticias, además destacadas, que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Es una de las noticias del día y probablemente lo será también de esta próxima semana. La Comisión de Salud Pública acaba de acordar ampliar la vacunación contra el coronavirus a niños entre los 5 y los 11 años. Serán las regiones las que tengan la decisión sobre esta vacunación que podría empezar a partir del 15 de diciembre. Esta franja de edad de los 5 a los 11 años, Pilar, acumula la mayor incidencia de contagios por COVID con más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Mira, pronunciabas ahora mismo, hablabas del precio de la luz y mañana ese precio de la luz baja más de 100 euros. Este ¿hombre? Miércoles, sí, fíjate qué noticia buena estamos dando hoy. Este miércoles se quedará de media en 108 euros el megavatio hora, mientras que hoy lo estamos pagando a 211 euros. A ver si dura la racha, Pilar. Se cumplen 80 días de la erupción del volcán de La Palma. La sismicidad se ha reducido de forma considerable y los niveles de dióxido de azufre todavía siguen altos. delitos. Es cierto que, aunque se mantiene la tendencia descendente, los datos todavía se tienen que consolidar para poder hablar del final de la erupción. La lava ha afectado a casi 3.000 construcciones desde el inicio de la actividad volcánica. Por cierto, hablamos del tiempo. Un frente asociado a la borrasca Barra va a condicionar el tiempo en amplias zonas de España. 20 provincias repartidas por 10 comunidades van a verse afectadas a partir de este martes, sobre todo en la mitad norte peninsular. Hay avisos ya por rachas fuertes de viento, lluvia persistente, deshielo y olas de hasta 6 metros de altura. Se complicará mañana especialmente la vuelta a casa por el puente en el norte del país, donde habrá también fuertes nevadas. Y el Papa Francisco ha nombrado a dos nuevos obispos. José Ignacio Munilla, que hasta ahora era titular de la diócesis de San Sebastián, pasa a ser nuevo obispo de Orihuela Alicante. Y Jesús Pulido, que viene de ser secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos, se convierte en el nuevo prelado de Coria Cáceres. Y contamos además que la Conferencia Episcopal Mexicana ha denunciado a través de un comunicado la violencia, hostigamientos y abusos de las autoridades que están sufriendo los migrantes en la frontera con Guatemala.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid se juega la Champions en Oporto.
Es uno de los partidos más importantes de la era de Simeone. El partido se juega en Portugal contra el Oporto, 9 de la noche. Liga de Campeones, Europa League o quedar eliminado de Europa, eso es lo que se juega el Atlético, que ahora mismo es cuarto del grupo. Para pasar a octavos de final de esta Liga de Campeones solo le vale la victoria. Y si el Milán le gana al Liverpool, meter más goles que los italianos. Para este partido, para el Milán-Liverpool, preocupan los atléticos este mensaje de Jürgen Klopp, el entrenador de los ingleses, que ya está clasificado como primero de grupo.
Sí, tenemos que rotar y vamos a rotar, eso está claro. Ese es el titular. Los médicos me van a machacar si repito el mismo equipo, así que sí, haremos cambios.
Cambios en el equipo titular de Jürgen Klopp. Bueno, en el otro partido del día para equipos españoles es el Real Madrid-Inter, un punto para el equipo de Ancelotti le va a convertir en primero de grupo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Dimarts 7 de desembre, hores d'ara ja amb 10 graus a la ciutat de Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. Tot seguit busquem la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, principalment a últimes hores amb la cota de neu al Pirineu sobre uns 1.600 o 2.000 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes al Pirineu i més baixes a les comarques del sud, amb unes màximes de 14 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Lleida capital, de 12 a Tàrrega i a Balaguer i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà donant aquesta tarda amb predomini de la component oest. Si mirem ara demà dimecres, esperem precipitacions al Pirineu durant tota la jornada i un augment dels núvols a la resta de la província amb precipitacions febles i disperses. La cota de neu baixarà d'uns 1.400 metres a uns 600 al final del dia, amb més de 5 centímetres de neu al Pirineu i a la Vall d'Aran a partir de 1.000 metres. Per últim, les màximes demà baixaran amb uns valors de 12 graus a Lleida, capital de Balaguer, d'11 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hores d'ara, fem una ullada a la xarxa viària lleidatana, on tenim cancel·lació de carril lent a la carretera C16, al punt quilomètric 131, direcció cap a Bagà, a l'alçada de Riu de Cerdanya, a Lleida. També tenim a la Nacional 141, restriccions de circulació a Bossòst, a Lleida, està la via tallada en els dos sentits de la circulació, i a la Nacional 145, direcció Andorra, des de Valls de Valira, circulació amb retencions. Darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Protecció Civil ha activat el pla Vencat per fort vent per demà dimecres. L'episodi de vent s'iniciarà la propera matinada i s'allargarà fins dijous al matí. S'esperen ratxes de vent superiors als 72 km per hora al centre i sud del país, especialment durant el matí i la tarda de dimecres. Això ens ho avançava fa uns minuts el nostre meteoròleg Armando Álvarez. Amb crònica de Covid-19, feia públic a través de les xarxes socials aquest cap de setmana, ell mateix, que el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, va donar positiu en Covid. Havia rebut la pauta completa de vacunació, però dissabte doncs no es trobava del tot bé, va acudir al CAP i va ser diagnosticat positiu per Covid. Diu que es troba bé, sense gaires efectes, més enllà del cansament. Repetim que estava vacunat. Això, insisteixo, vol dir que fins i tot les persones que estem vacunades amb la pauta completa no vol dir que ens puguem saltar la torera. No dic que ho hagi fet el José Crespín. Dic que els vacunats no podem saltar-nos a la torera les indicacions de seguretat de dur la mascareta, mantenir la distància física, etc, etc. És igual si estem vacunats amb la pauta completa i fins i tot amb la dosi de reforç, amb la tercera. Ja sabeu que el conseller Josep Maria Argimon ha dit que en aquesta sisena onada la variant Omicron no tindrà una incidència important, que els casos predominants seran la variant Delta, i que també el conseller ha valorat positivament l'ús del certificat Covid en els primers dies de la seva entrada en vigor, però que no ens faci tenir una falsa consciència de seguretat, que entrem en un local i sapiguem que tothom ha presentat el certificat Covid. Sense anar més lluny, a l'Hospital de Màlaga van fer una festa de Nadal, un dinar o un sopar, ara no recordo, pràcticament tots amb la pauta completa i fins i tot alguns amb la dosi de reforç, amb la tercera dosi, sanitaris, per tant ja saben el que es fan, se suposa, i hi ha hagut un brot entre ells, 68 de moment ja han donat positius i s'espera que encara n'hi hagi de donar més positius. 68 entre 200 persones on la majoria s'havia fet un test d'antígens, no tothom, la majoria. Per tant, fixeu-vos que s'encomana molt fàcil aquest virus, perquè de 200 persones, si la majoria s'ha fet un test d'antígens, ha donat negatiu, a més la majoria estan vacunats, és que només que n'entrés un, ho ha contagiat a 68 persones. Salut. La Comissió de Salut Pública ha aprovat avui mateix ampliar la vacunació contra la Covid-19 a menors d'entre 5 i 11 anys. En una reunió avui mateix al matí, l'organisme ha donat llum verda a la vacunació dels nens i nenes amb la vacuna pediàtrica de Pfizer després que l'Agència Europea del Medicament l'aprovés. Espanya rebrà aquest desembre 1,3 milions de dosis d'aquesta vacuna i de cara al gener 2 milions més. Pfizer proposa administrar dues dosis de la vacuna pediàtrica als nens amb 28 dies de diferència, amb una quantitat total que equivaldrà a una de les dosis dels adults. La previsió és que les autonomies disposin d'aquesta vacuna pediàtrica a partir de la setmana vinent, a partir del 15 de desembre. I és que el risc de rebrot està altíssim a Lleida. A hores d'ara, Salut ha declarat 173 positius més a tota la província de Lleida, 151 al Pla i 22 al Pirineu, però el risc de rebrot està a 652 punts al Pla i 554 a l'Alt Pirineu i Aran, en el qual ha pujat en les darreres 24 hores 68 punts. El tant percent de positivitat de totes les proves que s'estan fent frega ja el 10% en les dues zones de la província de Lleida. Fem una pausa ràpida i de seguida seguim en el nostre viatge que ens ha de dur a conèixer la pràctica totalitat dels cellers de la DO Costers del Segre.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa les desea felices fiestas.
Aquestes festes, viu la màgia de Peralada. Vine i allotja't a l'hotel Peralada 5 estrelles i gaudeix d'uns dies envoltat del bo i millor de l'Empordà. La gastronomia, els seus vins, magnífics àpats de Nadal o la ja tradicional revetlla de cap d'any de Peralada. No ho pensis més i fes la teva reserva. Més informació a hotelperalada.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
amb Cope Lleida. Coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
I nosaltres seguim amb el nostre viatge per la pràctica totalitat dels cellers de la DEO Costers del Segre. Ja sabeu que, com sempre, estic ben acompanyat pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Doncs apa, que avui no. Nosaltres seguim fent ràdio, només faltaria, només faltaria. Bueno, sí, 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 el que passa és que és una, bueno, és una data així interessant, però seguim fent ràdio. Felip, com estàs?
Bueno, pues molt bé, molt content.
Saps on anem avui?
A una zona de les zones més altes que tenim, més altes quan parlem de vins, eh?
Sí.
Dintre de la DEO Costers del Segre.
Sí, perquè a més això no és tan comú com sembla, eh?
No.
No és tan comú com sembla. Marxem cap a Talarn i parlem amb el Raül Bovet, que el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Raül, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Raül?
Bon dia fresquet. Bon
sí.
Dia fresquet.
Clar, on t'estem trucant, Raül?
Estem trucant aquí al celler, que estem a uns 900 metres d'alçada, i on tenim vinyes per això a més altes, a més de 1.200 metres, a la zona de la Vall Fosca, i també a Santa Engràcia, i després al celler aquí t'estem, que és
a Talarn, o sigui, tu ara mateix estàs a Talarn.
Exacte.
Escolta, de la DEO Costers del Segre, vosaltres sou els més alts? O dels més alts?
Possiblement tinguem una de les vinyes més altes, a 1.240 metres, però sí, però això de ser més alt o més baix no és tan significatiu.
Ah, clar.
La vinya, per desgràcia, no és un tema lineal, més altitud, millor, o sigui, es poden fer coses interessants a més alçada, es poden fer ja una assimilació a més acidesa, per tant més frescor dels vins, però no és, o sigui, si et passes d'alçada, passes el mateix que els hi passa pues, amb la latitud, oi? Al nord del Mosel, o el mateix que passa al nord del Jura, o al nord de la Borgonya, etc. on hi ha certes dificultats a vegades de maduració, aquest és el tema.
Clar, fixeu-vos que és que jo abans de començar l'entrevista havia parlat amb el Raül, li dic, escolta, com et presento? I em diu, mira, presenta'm com una persona que li agrada experimentar amb la frescor i l'alçada del vi. Sí, vull dir que justament és el que ens acabes d'explicar, Raül.
Sí, això.
Exactament això. Sí. Raül, escolta, esteu al celler Castell d'en Cus, dono la web www.castelldencus.com, castelldencus.com. Estic veient una... He entrat ara a la plana web. Només entrar, veureu una fotografia d'un entorn que és preciós. Ara sembla estrany com heu acabat col·locant unes vinyes aquí. És magnífic, almenys aquesta fotografia que veig. Quina és la història d'aquest celler?
No, primer, diguéssim, és conceptual, del punt de vista de poder fer aquesta mena de vins, considerant sols i sobretot a tota la variació que tenim orogràfica, no, aquí al Pallars. I després, per altra banda, en la part històrica, que evidentment som també hereus d'això d'aquí, on els monjos hospitalers estan aquí des del segle XII fins al segle XVII, llavors deixen aquests vestigis, aquest copy-paste de Roma, oi? Que tenien aquests fermentadors gravitacionals, externs, picats, o sigui, acabats a la pedra, i sempre que funciona per gravetat, oi? Mm. I això està tot al voltant, hi ha 9 d'aquestos, i estan al voltant d'una ermita romànica, com les moltes que hi ha aquí al Pallars, i això, bueno, doncs tenim aquesta sort, no?, de tindre aquesta història tan potent, no?
Clar. I Raül, a tu d'on et ve?
Bueno, el món de fet, em ve perquè he estat lligat amb el món del vi des dels 24 anys, i de fet des de petit ja en fèiem a casa, oi? Però la meva vessant ha estat més aviat científica, o com inicialment, i no he deixat mai, d'aquest any està desant, de recerca, però bueno, doncs, a poc a poc te vas enamorant d'aquest món que està sempre en contacte amb la natura, amb gent creativa, i que permet viatjar i que et permet experimentar coses.
Estic ara a la secció del celler dins de la plana web, recordeu, a www.castelldencus.com, castelldencus.com, així, tal qual sona tot junt. I si entreu a la secció del celler, la fotografia que surt és d'unes vinyes nevades. Clar, això sí que no és una imatge massa habitual, eh?
Bueno, cada vegada serà menys, segons com.
Sí.
El que passa, diguéssim, és el que es deia abans, no?, de que, bueno, pues, quan vas en alçada també hi ha avantatges i inconvenients, com poden ser pedregades o poden ser pluges, a vegades no desitjades, etcètera, etcètera, no? I aquest és el tema. Si, a més, nosaltres estem ficats en diferents indrets, no?, des de plena Vall Fosca, com us estava explicant, a postos més alts de Santa Engràcia, i aquí al celler, que tenim una exposició una mica més sud, oi?
Raül, els inconvenients els deixem d'una banda. Els avantatges, quins avantatges dona fer la vinya amb aquestes alçades i amb aquesta climatologia?
Jo, bàsicament, diguéssim, és el respecte amb els precursors dels aromes, on hi ha una cinètica, una evolució oxidativa més lenta, després la preservació de l'acidesa, el qual vol dir que els pH són més baixos, i qualsevol, diguéssim, qüestió relacionada amb l'evolució dels vins, doncs, com sabeu, té a veure amb els pHs, la cinètica, i això, aquesta és la gran avantatge que hi ha, i això a vegades fa que els vins per això necessiten més temps d'ampolla, però aquesta és la filosofia que nosaltres hem, clarament l'estratègia que hem tingut abans de començar aquí dalt, no?
O sigui que amb el... Bueno, ara en parlarem amb el Felip amb el tema de vins, però vull dir que això ho notarem.
Evidentment, clar, sí, sí.
Molt bé. Teniu en marxa alguna opció per fer enoturisme, per visitar-vos?
Sí, sempre s'ha de demanar, diguéssim, una visita prèvia, no? S'ha de demanar, però sí, nosaltres fem visites al celler, són visites molt complertes, de 2 hores i mitja, una cosa que s'és d'aquí, ens tasten bastants vins, perquè fem força productes diferents, i és això, sí.
Bueno, ara estic veient, tens raó, eh? A la web www.castelldencus.com hi ha l'opció de visita, que justament és el que ens estava explicant ara el Raül. Dissabtes, amb una durada d'unes 3 hores, i podeu tastar fins a 6 vins, per tant, grups de màxim 12 persones... I, evidentment s'ha de demanar cita prèvia. Sempre diem el mateix, Felip. Si vas a casa d'una altra persona, avisaràs que hi vas.
Home, jo crec que això ja és el primer, no?, que hem de trucar, no?
Bueno, no, i tal com estan les coses, evident que s'ha de fer reserva, cita prèvia, etc. Només faltaria. Molt bé. Raül, anem a parlar dels vins i de les vinyes. Felip.
Bueno, jo crec que actualment, Raül, què feu? 10 vins... 11?
Uns 11 o 12 vins.
Sí, no? Clar, hi ha alguna projecció de fer algo nou? Que jo sé que sempre estàs por el IAT fent...
Sí, segur que farem coses noves, segur. Sí, farem alguna cosa amb els lésers, de moment fem amb Riesling, saps que fem cabinetes per léser, un troquen també, i farem alguna os léser. Oh. I també farem alguna cosa possiblement amb merlots, amb xerín blanc, farem coses, sí, sí.
Raül, si me permets, no, és que clar, els seguidors que tenim de l'espai gastronòmic ara estaran dient...
Jo mateix, bueno,
sí, tu ara, Raül, perquè no veus el Ricard, no?, però jo que l'estic veient, sí, la cara, sí. Clar, lo que la gent no sap, o tu, Ricard, no sé si ho sabies, si t'havia parlat del... Jo tinc un gran respecte al Raül i molta amistat. És un enamorat d'Alemanya.
Ahà.
De la elaboració de vins que se fa allà, no? I ell, pues, jo crec que fa igual o millor de lo que se fa allà. Evidentment, els noms que ha dit ara, si no estàs dintre del món nostre, pues, potser això sonava, pues, a Star Wars, no?, segurament.
Jo soc més de Star Trek, però vaja, sí.
Us ho puc explicar.
Sí, sisplau.
Sí, no, soc un enamorat no només d'Alemanya, sinó també dels vins mediterranis i també, evidentment, dels vins de la Borgonya i dels dolços, i això és el que intentem fer, oi? És veritat que tota la nomenclatura, si aneu a qualsevol restaurant europeu, quan demaneu Riesling, en gran part d'aquesta nomenclatura està per sort o per desgràcia, diguéssim, està dominada per la terminologia alemana, oi? Llavors, doncs, si parles dels monster pènics, sobretot amb Riesling, a Gustraminer, que fan més ells, doncs, el troquen molt dissec, i una, els cabiners i els espetllers, volen dir collita de tardana, en cas de l'espetllers, amb podrit o sense podrit, i els osles serien senyar aquestes vins ja de pacificats, etcètera, que s'ha deixat a fora del ras durant força temps. Tot això d'aquí nosaltres ho experimentem i ja ho treballem i tenim experiència al respecte. Això és així.
No sé què fa un any, o no, crec que estava amb la pandèmia, que me vas enviar l'obvi a casa, el Cabernet Franc aquell que volies fer, no, era un petit verdot, no? Això, aquell projecte continua en marxa?
El petit verdot s'ha tirat endavant, és un vi força interessant des del punt de vista de... És difícil de dominar, perquè té bastant aspecte tànic, i a vegades l'acidesa és una mica massa elevada, i dominar això per mi és un challenge, i tot qualsevol repte pues és interessant des del punt de vista analògic, i sí, això està tirat endavant amb un producte que es diu Sakti.
Sí, sí, per això.
Això està tirat endavant, sí.
Sí, això, no, sí, va ser unes proves que va fer fa 2 anys, crec, no? Bueno, si no estava en pandèmia, no me'n recordo.
Sí, la pandèmia és any i mig,
ja. Sí, bueno, sí.
Ja s'ha fet llarg, però...
Això ve d'abans. No, les proves amb Sakti venen d'abans i s'ha tirat endavant el producte, sí, sí.
Que no sé si t'ho van dir, la cata que se va fer amb el Ferran Centelles, a la Seu Vella, de la cata Segas, amb la Diocosos del Segre, evidentment, va baixar un Master of Wine, que el Ricard també lo coneix, amb el David Forrest, que és un enamorat de la Castel d'Encus. I estava com un nen petit el divendres nit al Zenit, a l'hotel, que vam quedar allà, desitjant, me deia, quiero que sea sábado para probar Raúl Bobet, me deia, així, con un accent. I llavors, clar, pensa que, Ricard, que... Los vins que fa Raúl són mundialment conocidos, evidentment, no?
Doncs déu-n'hi-do. Escolta, per cert, que això no n'hem parlat. Quina producció teniu anual, Raúl?
Sobre les 90.000 ampolles totals, sí. Hi ha productes, evidentment, de més alta producció, com l'Ecam, o com la Cusp. L'Ecam és un Riesling, la Cusp és un Pinot Noir, o Talella, que és un Sauvignon Blanc, o el Talarn mateix, que és un Sirà, o el Ques, que és una barreja de bordalesa, que són vins d'una mica més alta producció, però després tenim moltes microproduccions.
Yeah.
Des d'ancestrals, etcètera, no? Vins rosats de molt per envellir, vins dolços, com el Magen, fem coses també de molt baixa producció, o tot el Sactis, aquesta família, diguéssim, de prestigi, no?, de Sactis.
Raúl, l'agència Bernabé diu, bueno, fa temps, no d'ara, però clar, ara que ja has tret vins nous, com el Llana i tot això, que és el rosat, sempre la gent me diu, i per què li fica aquest nom, o aquests noms? I tot té... No, però... No, és veritat.
Que això de posar noms és molt personal, eh?
Sí, però bueno, Raúl és més personal que això.
Ja.
I clar, i l'agència me diu el mateix, hosti, per què li fica aquests noms? I clar, al final tots tenen un per què.
Home,
no?
Mira, jo ara estic a la web www.castelldencus.com, que és la que us estic dient, www.castelldencus.com, i teniu la secció de botiga on es poden comprar els vins. I a més ja estem amb dates prenadalenques, per tant, bueno, és una bona oportunitat. Clar, jo aquí, Raúl n'hi veig un que es diu Talarn, amb TH, però Talarn, val, aquest...
Te lo compro, no?
Aquest jo ho entenc. Vale. Ara, a partir d'aquí, doncs hi ha la sèrie Talella.
Bueno... Talella també és català, és un dels pocs que hi ha en català, vol dir falera, sí.
Clar. Però clar, després tenim Ecam, Sakti, Acusp...
Acusp és un mot llatí, que és la serra aquesta al segle XI és de Acusp, que vol dir trencat, serra trencada, és el nom que hi havia aquí, era un poble, a més d'això, un petit poble, que després algú es ve aquí a equivocar al segle XII, com que hi havia monjos aquí dalt, això està comentat, i passa a Encus, que no vol dir res, Encus, però clar, es conserva la petita villa i aquí d'Encus, però Acus sí que és el significat original, que vol dir trencat. És un cultisme llatí que vol dir serra trencada, serra d'Acus.
Ah, o sigui que si no hi hagués hagut aquest error, us podríeu dir castell d'Acus.
D'Acus, sí,
clar.
Sí, sí.
Fixa't.
Sí, perquè això és Castilló d'Encus, és un mot occità, de fet Castilló vol dir castell petit, torre de guaita, perquè això era militar, això era dels hospitalers, dels cavallers de la Creu de Malta, que estan aquí entre el segle XII i el segle XIX.
Mira, doncs, això no ho sabies, Felip.
Sí, però has vist que la gent a vegades se sorprèn que el vino és cultura?
Que sí, que jo ja t'ho he dit, això.
Sempre, eh? Perquè darrere de que per això és el programa de que estem fent ara amb la Deo Raül, que és ficar-li cara al projecte, que és el d'Encús, evidentment ja la gent te coneix, però bueno, intentem que sigui més bèstia, no? Mira la història que té darrere del segle, imagina't.
Sí. No, mira, ho teniu molt bé a la web. Vinyes a més de 1.000 metres, trulls de pedra del segle XII on fermenta el vi, la tecnologia més avançada i sobretot una voluntat de recerca, experimentació i preservació del medi ambient. El celler dels Pirineus, el celler Castell d'Encús.
Bueno,
jo crec, Raül, que evidentment és vostre aquest text, però és un text que resumeix molt bé la vostra filosofia.
És així. Sí,
totalment. Sí,
força coses per la natura, per preservar el que tenim aquí, en col·laboració amb els forestals també, per poder preservar tota aquesta serra, aquesta costa ampla, no?, que en diguem aquí el Pallars, i estem fent moltes coses al respecte, sí, per les bèsties, etc. Sí. I els noms, és veritat que molts d'aquests noms tenen origen sànscrit, que sempre m'ha interessat a mi el món dels Vedes, no?, i llavors la concisió d'aquest llenguatge, des del punt de vista, diguéssim, estructuralment i des del punt de vista de significat, doncs la comparació entre tota aquesta filosofia més europea des del punt de vista de l'existencialisme del realisme, doncs, sempre el contrast aquest amb la filosofia més oriental és una cosa que sempre ens ha tret, i d'aquí alguns d'aquests noms ens ha escrit, sí.
Doncs si us voleu conèixer, www.castelldencus.com, tot junt, castelldencus.com, aquí teniu fotos i informació, l'enllaç a la botiga, per si voleu provar-ho aquestes festes, i després, si voleu fer una visita, que també us estan esperant amb els braços oberts, però us heu d'apuntar abans, evidentment, www.castelldencus.com. Hem conegut avui el Raül Bobet, que, com bé ens ha dit, és una persona que li agrada experimentar amb la frescor i amb l'alçada del vi. Raül, que ha estat un plaer conèixer-te, enhorabona pel projecte.
Una abraçada a tots i passeu bones festes i a veure si tot això...
Igualment, Raül...
Covid, poc a poc, va marxant.
Espera, Raül, abans d'acabar, que me'n recordaré sempre, una de les cates que vaig anar, que la vas fer tu, no sé, fa anys, Ricard va acabar la cata dient "Bebet en paz". I mai se m'oblida. I llavors estava esperant l'entrevista teua per dir-te i despedir-te amb "Bebet en paz".
Pues "Bebet en paz". Raül, una abraçada.
Cuida't molt, Raül. Cuida't.
Sí, és curiós, Felip, com ens queden certes expressions i experiències a la memòria.
Però clar, a part és que al Raül li tinc molt de respecte i, bueno, per mi és molt bon amic i, a part, és un crac amb el que fa, no? Llavors, clar, ell, que per mi és un pàrroco, aquell dia, que no sé, fa molt de temps, però que va acabar dient "Bebet en paz", això se'n va quedar, i és de veritat que estava desitjant arribar a entrevista a Castell d'Encús a la COPE per despedir el Raül Bobet. Senyor Raül Bobet, "Bebet en paz".
Pues apa, ja tens una cosa més feta de la llista. Sumiller Felip Urbano, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, cuida't.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya es hora de comerse el mundo, y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza, circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand, en el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 25 minuts que ens plantarem a les 2 de la tarda, 11 graus ja a la ciutat de Lleida, com ens ha explicat avui l'Armando Álvarez. Avui hi ha una treva en el vent, sobretot, i res, després acabarem la setmana, sobretot des de demà, on ja s'ha activat el pla Vencat, en el que s'ha de parar compte, si heu de sortir al carrer, doncs vigilar. A dins de la ciutat també, perquè quan fa molt vent, de vegades, doncs, dels balcons, de les cases, desprenen històries, o sigui, o anem molt a prop de les cases o molt separats. Però allò entremig no, i si hem de sortir a fer excursions a la muntanya, doncs potser no són els millors dies per sortir, pel vent, pel fred, per la neu i per tot plegat. Per tant, abans de sortir, ens hem d'informar sobretot com està la xarxa viària lleidatana abans de sortir i quina és la previsió meteorològica, que ja ens han avançat que canvia molt. Per tant, hem de ser generosos a l'hora de mirar-la. Va, que anem directes a les 2 de la tarda. Obrim la nostra, comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre. Avui amb nosaltres, per part del Partit Popular, la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per cert, escolta, benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres, perquè a més avui és un dia d'aquests estrany, ahir festiu, demà torna a ser festiu, qui ha pogut s'ho ha agafat, no sé, vas treballar ahir?
No, jo no vaig treballar, però vale. Com que el meu home té comerç, llavors estic obligada a quedar-me a prop de casa. No,
a més, que són les dades de l'agost pel comerç, per entendre'ns,
Sí, sí, tal qual.
Bueno, he vist una fotografia, jo no hi vaig passar, de l'eix comercial, i havia molta gent, que després comprin o no és una altra història, però almenys gent n'hi havia. Per tant, també és una bona notícia. Ara, això sí, sisplau, ni que sigui el carrer, mascareta, que la cosa no està per aquestes històries, que dins del carrer Major tampoc hi ha tanta corrent d'aire, i quan està tan apilotonada la gent, ja veieu el que passa. També està amb nosaltres el Joan Ramon Castro, per part de Junts per Cat. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vas treballar ahir?
No.
No vas treballar?
No, vaig estar per fora, no vaig estar aquí a Lleida, vaig estar veient algunes altres ciutats, agafant apunts bé que ho tenen en algunes altres ciutats.
Bueno.
I avui sí que estic al despatx ja per a poc.
Escolta, si copiem o ens inspirem en d'altres ciutats, que siguem coses que ja funcionen, eh? Que aquí a Espanya a vegades tenim tendència a copiar coses que els altres països ja les han provat i descartat. O sigui, que no està malament, mira el que fan els demés, però que siguin coses que sí, que funcionin.
És evident que el que se copia sempre és el bo.
Bueno.
A copiar el dolent, que no ens interessa.
No, això ho tenim clar.
Vaig estar per València, que havia la marató allí, ah. I vam estar passant uns dies per allà.
Molt bé. I també per part del PSC està amb nosaltres la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
De Pont?
No, estic a l'Ajuntament. Ahir vaig treballar perquè sabeu que divendres tenim ple de pressupostos i ple de plantilla, d'aprovació de la plantilla de llocs de treball per l'Ajuntament de Lleida. I la veritat que són dos temes que donen moltíssima feina.
S'ha d'avançar feina. Molt bé, doncs mira, directes cap a les dues. Estem a pressupostos, perquè el darrer dimarts vam donar aquest tema com per tancat. Recordeu que jo li vaig preguntar a l'Helena Ferrer, que per cert m'ha enviat un missatge que no sap si es podrà connectar. Li vaig dir, en principi, si heu negociat i esteu d'acord, tema tancat. Ella va dir que a priori sí, però Joan Ramon Castro, sembla que no està del tot tancat, o sí?
Bé, no t'ho puc dir perquè no sóc el que porta les negociacions amb els comuns sobre tot el pressupost. Per lo que teníem entès, les negociacions estaven bé, anaven molt bé, no hi havia posat les diferències que hi ha normalment, però no hi havia una clara voluntat per part dels comuns de tirar enrere tot. Però tampoc t'ho puc acabar de dir perquè no podem estar tots els regidors amb les reunions perquè seria un gringall, no? Sí que vaig estar amb les que me pertocaven personalment a les meves competències, en el que era mobilitat i serveis urbans, i vaig estar xerrant amb el Sergi Talamonte i vaig dir no va haver cap tipus de problema amb això. Ara, bé, no t'ho puc acabar de dir perquè d'això ja fa gairebé dues setmanes que vaig estar parlant amb ells amb aquestes negociacions del pressupost. Mm-hmm. Vaja, jo crec que tindrem una bona entesa.
Carme Valls, has pogut estudiar ja bé la documentació?
Bueno, jo el que sí que te puc dir és que està clar que aquest cap de setmana han sortit moltes notícies sobre el tema dels comuns i la negociació amb pressupostos. Els comuns el que sí que han penjat és que no estaven d'acord en com s'està portant tot el tema de participació. Nosaltres tampoc. Sabeu que es va fer el dissabte passat el tema del Consell de Ciutat. I està clar que el tema de participació no funciona, hem rebut cartes amb queixes del per què. És a dir, un Consell de Ciutat que tenien que haver set 99, me sembla, participants, si no recordo malament, i n'hi havia, crec que no van arribar, se van convocar 70 i pico, n'hi havia 50 i pico. Per tant, està clar que el tema de participació no funciona. On se va exigir a la gent que el temps limitat, super, que està bé limitar el temps, però fins i tot se va arribar a dir que aquell que estava sentat en un lloc que no li corresponia se li descomptaria el temps que tardava en arribar a l'atril per parlar. Està clar que el tema de participació no funciona. Mira, jo aquest matí, tu deies abans, vigilem, no? Jo aquest matí he anat a veure els mercadets aquests, tant el de Santa Llúcia com el dels artesans, que hi ha la meitat obert, perquè es veu que fins ara normalment els mercats s'obrien a partir del dia 12, més o menys, aquest any s'ha obert el dia 3, la regidora de mercats encara no ha passat per allí, tot s'ha concentrat a la plaça Catedral, amb la qual vol dir, sabem, tu deies ara mateix, que passa moltíssima gent per allí, lo qual està bé pel comerç, però també hem de pensar en aquestes aglomeracions. La gent que veneia els arbres de Nadal no està gens contenta, perquè on aparquen els cotxes? És que jo no sé per què hi ha aquesta mania de concentrar-ho tot al mateix lloc. Perquè l'any passat ja ho vam parlar això amb la regidora de Comerç i de Mercats i va dir que miraríem de passar-ho als barris. Per què ho concentrem tot allí? No ho entenc.
Per cert, arrel del que us deia, que ara ho he buscat divendres al vespre, el Comú de Lleida deia, publicava el seu compte oficial de Twitter, Compromís o bla, bla, bla? Les polítiques de participació de Marta Gispert desmenteixen el seu compromís amb el pacte de pressupostos. El que fa no s'adiu amb el model que diu defensar. Si el pressupost pactat és només un bla, 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 el comú no hi podrà votar a favor. Vull dir, arrel d'això, que jo no l'havia acabat de llegir del tot, per això us ho preguntava. Marisa Xandri, el Partit Popular com assisteix a tota aquesta història dels pressupostos a l'Ajuntament de Lleida?
Bé, a veure, jo ja vaig comentar la setmana passada, no?, que en uns pressupostos trampa en el sentit de que la inclusió de partides procedents dels fons europeus al final el que fan és salvar la previsió d'inversions municipals, no?, això per una banda. I després, a veure, nosaltres hem fet un seguit d'esmenes doncs, que van dirigides a, bueno, pues a millorar el tema de la seguretat. Nosaltres plantegem doncs, que hi hagi noves places de la Guàrdia Urbana, també que es crea una oficina pels drets dels veïns i veïnes afectades per ocupacions, que és un tema que, bueno, que aquí a Lleida doncs, genera doncs, aquesta inseguretat i que, bueno, que s'hi ha de ficar mà d'una manera o altra, no? I això només serà, doncs, pensem nosaltres, doncs, facilitant a través d'aquesta oficina doncs, que els afectats doncs, puguin dirigir-se i explicar què és el que passa a casa seva, no? Bueno, transferències també a les entitats locals descentralitzades com són SUCS i RAIMAC i ajudes directes als autònoms, no? Bueno, hi ha altres esmenes que ara doncs, no tinc temps a explicar. A veure, jo el que veig, la Carme parlava del tema del Consell de Ciutat, evidentment que ha estat un fracàs, no? O sigui, ja per començar es van convocar menys de les associacions i entitats que s'havien de convocar, per una part, i després l'assistència també d'aquestes entitats que estaven convocades doncs, va ser bastant minsa, no? Però, bueno, clar, quan veus el funcionament de com ha estat aquest Consell, doncs te passen les ganes d'assistir-hi, eh? Vull dir, és que és així, no? Per tant, la participació, com molt bé deia la Carme, doncs no funciona. I jo també el que voldria ressaltar, no? I justament el Joan Ramon parlava de la marató que ha estat ara a València, no? Una marató que nosaltres també portem demanant que es fes aquí a Lleida el proper any 22. Crec que en aquests moments, pel que m'ha arribat, doncs no hi ha cap tipus de partida perquè es pugui realitzar el proper mes de novembre i per tant, o sigui, una oportunitat més que perdem per, bueno, pues, per donar ressò a la ciutat, no? No acabem d'entendre doncs, que això no es pugui fer, no? I en quant a l'esport, també l'altre dia, no? Al Teatre de l'Escorxador, doncs fèiem signava aquest gran conveni d'ajut a l'esport femení amb ajuts de, crec que eren més de 160.000 euros, però és que justament l'endemà doncs, sortia publicat que es cobrarà una taxa a tots aquells que participin en curses populars, no? Per tant, una incoherència darrere una altra per part de l'equip de govern. O sigui, és que no puc entendre això.
Joan Ramon Castro.
Sí, bé, aniré a contestar a les coses que van dient. Mira, començaré per lo de la marató i per lo de les taxes que s'han de pagar, doncs per pagar alguns dels serveis que dona directament l'Ajuntament. La marató de València, només d'inscripció, la inscripció valia 128 euros. Aquests 128 euros, hi havia 16.000 inscrits, si feu la multiplicació, donava més de 2 milions d'euros. Amb 2 milions d'euros es podia pagar la Guàrdia Urbana, es podien pagar totes les tanques i es podia pagar tota l'organització. El problema és que aquí el que se fa amb aquestes curses, amb algunes de les curses que se fan a Lleida, doncs se paga d'inscripció molt poc, perquè els serveis ja els ficava de cost, ja els ficava l'Ajuntament. El que no podem fer és que l'Ajuntament pas pagui les hores extres de la Guàrdia Urbana per fer una cursa que, tot i que sigui una inscripció baixa i que sigui popular, però els beneficis d'aquestes inscripcions van cap a una entitat o cap a l'organitzador. Bé, el que no hem de fer és que tots els lleidatans haguem de pagar els serveis i que vagin el lucre se'n vagi cap a una entitat. Després podem discutir que aquests ingressos se vagin a donacions o que vagin a qualsevol altra entitat o per investigació. Això ho podríem arribar a discutir, però que una entitat o que una organització amb els recursos municipals vulgui treure fruit o lucre per les inscripcions o pel merchandising o per la publicitat que s'hi pugui fer, doncs crec que no és just. No és just. Crec que la Guàrdia Urbana està, però si se li ha de pagar les hores extres, no han de vindre de l'heraldi públic, sinó haurien de vindre de les inscripcions de tots els participants, de la publicitat o de qui sigui, però hauria de sortir de l'organitzador. Amb el tema de les previsions que deies també, Marisa, de les inversions que estàvem dient, com bé sabeu, el capítol 6 dels pressupostos només podem utilitzar-lo amb aquestes inversions sempre que hi hagi estalvi o sempre que hi hagi venda de patrimoni. Estamos en ello, hem de fer venda de patrimoni. I estalvi no és que en puguem fer molt, perquè és que no podem estalviar gaire, tal com tenim a l'Ajuntament. Per això el problema que tenim en fer inversions, ens costa poder fer inversions, perquè no tenim aquesta venda de solars o no podem fer estalvis. Però tot el que tenim i tot el que recaptarem de les ajuts que ens puguin vindre dels Next Generation, és evident que han d'anar a inversions, perquè aquests ajuts que ens donaran no es donen per fer inversions. No es donen per quedar-nos a la caixa. Si nosaltres demanem que ens facin que volem fer les voreres més amples perquè poden treure cotxes i que puguem ficar més vianants, doncs haurem de fer les voreres, perquè si no, no ens donaran aquests ajuts. Per això, no és que se maquillin els pressupostos, és que aquests diners sí o sí han d'anar a inversions. No tenim una altra manera de ficar aquests diners. Els rebrem, els ficarem en inversions i aquestes inversions s'han de fer sí o sí. El problema és que no tenim capacitat ara en l'Ajuntament per poder fer altres tipus d'inversions, perquè no es marca el que diu el capítol 6, les inversions han de ser en estalvi o en venda de propietats.
Bueno, de totes maneres, entenc que per exemple, una marató es podria desenvolupar si tot fos amb capital privat, no?
Clar, bueno, és que és la marató de València...
No, aquesta, dic per parlar d'aquest exemple. Per parlar
a veure, un moment, Joan Ramon, però és que jo crec que estem confonent dos coses. Per una banda, la marató...
Que Carme, vale? Ja t'he vist,
Perdó, Carme, un segon, només per aclarir una cosa, que evidentment, doncs, com diu el Ricard, es pot fer a través de inversió privada, val? Crec que el servei de la Guàrdia Urbana hauria d'estar cobert, com està la majoria de ciutats. M'estàs parlant de València, que és una de les millors maratons del món, vull dir que, evidentment, no tenim cap comparació amb ells, a més seria la primera vegada, no?, per algo es comença. Però és que això ho hem de diferenciar de les curses populars que es fan durant l'any a Lleida. Jo m'estic referint a que aquí s'està cobrant una taxa a les curses populars com poden ser la cursa de la dona, la night runner, la pujada de la Sau Vella, etcètera, etcètera. O sigui, quan hi participen justament un munt de dones. És que la majoria de persones que participen són dones.
Sí, per però tant, Marisa, el que organitza això cobra una inscripció?
Com?
El que organitza la cursa de la que deies, d'alguna de les que has dit tu, cobre una inscripció als participants?
Home, suposo.
Doncs, si cobra una inscripció, aquesta organització s'està lucrant, està guanyant diners ells...
Però, Joan Ramon, són preus populars.
Suposo que deu haver casos i casos, amb Claudi, perquè ficar-ho tot al sac aquí ara és difícil. Perdó un moment, que ha demanat la paraula a la Carme Valls que no se li vaigui el tema. Carme.
No, jo dic que deveu d'anar... Tot i que parleu molt de les curses populars, veig que aneu a poques. Perquè, per exemple, la de la dona, doncs se paguen 10 euros. Jo entenc, amb els preus que tu estàs dient, Joan Ramon, deixarien de ser curses populars, perquè 100 i pico euros no sé qui els podria pagar. En qualsevol cas, dues coses. Una, jo admiro el poder que té el PP de fer-se seves altres lluites, perquè quan això va sortir a les ordenances fiscals, Marisa... Te recordo que vosaltres no vau dir res en el tema de les taxes, de les curses populars, ¿vale? I nosaltres sí. Però bé, bueno, és igual. Cadascú trau el tema quan millor li convé. En qualsevol cas, mira, jo per exemple te llegeixo. El 2017 se van fer fins a 17 curses populars. Jo penso que això també és un tema no solament d'esport, sinó també de promoció econòmica de la ciutat. Això sí que és fer promoció econòmica de la ciutat. I potser des de promoció econòmica potser podrien donar un cop de mà perquè aquestes curses populars fossin populars i aquesta gent, per exemple, amb aquesta última cursa que es va fer, que és d'on ve tot el problema perquè els va costar 12.000 euros als organitzadors, doncs venia gent de Binèfar, venia gent del País Basc, etc., etc., que després fan ciutat. Però, bueno, com amb aquella edat ens ho volem carregar tot, doncs, bueno, continuem, ens ho hem carregat tot. Ara també ens carreguem les curses, doncs, bueno, perquè ara ja, fins i tot, està pendent de si se farà la cursa de Sant Silvestre o no. Bueno, ja ho veurem, perquè, clar, la gent, els organitzadors s'hi han de pagar, perquè segur que hi ha mil maneres de provar de fer les coses, no? Jo crec, però sempre, fer que desapareguin coses de la ciutat, Joan Ramon, segur que no és aquesta la manera.
El que no podem fer quan s'organitzin aquestes curses és traslladar el problema a l'Ajuntament. Si tu vols fer una cursa, doncs hauràs de ficar les teves persones organitzades...
O no fer-la. Ja està, que és la vostra solució, no fer-ho.
Deixa'm acabar de parlar, que jo t'he escoltat, Carme. Si tu vols fer una cursa, doncs mira, en aquesta de la Marató hi havia 1.700 voluntaris per poder anar a tallar carrers. 1.700 voluntaris. Doncs aquesta feina que fa la Guàrdia Urbana, doncs els organitzadors que hi fiquin voluntaris per fer aquests talls de carrers, encara que estiguin assessorats per la Guàrdia Urbana, si no vols, però el que no podem fer és que els diners que guanya la Guàrdia Urbana, perquè van a hores extres, el servei no es deixa de fer i se fiquen més guàrdies per poder fer aquestes tasques, s'han de pagar.
Impostos.
Mira, una cosa, Joan Ramon, 174.000...
De manera breu, sisplau.
Són per beneficiar a una organització que se lucre ella.
No se lucren, és que no se lucren. No se lucren.
Mira,
Joan Ramon, 174.000 euros s'han retornat del pressupost de turisme de Lleida. Mira, ja poden anar aquí, perquè entenc jo que fer una cursa forma part del turisme de Lleida i no se lucren. Ja me diràs tu la cursa de la dona, que pràcticament totes són voluntaris, de què es lucre? La de Sant Silvestre, de què es lucre? No me diguis. I si se lucren, segur que hi ha manera de controlar-ho.
Perdó.
Que es lucren,
ens queden 4 minuts i mig. Mari Sachandri, que m'havia demanat la paraula.
Jo, si em permets, Carme, que dius que les ordenances fiscals, que nosaltres no hem dit res, perdona, les taxes que ara s'estan aplicant són de les ordenances fiscals de l'any passat.
Sí.
I llegeixo la nostra esmena número 2 de les ordenances fiscals de l'any passat. Objectiu, que no es cobri pels serveis de guàrdia urbana en els casos de curses o activitats amb inscripció. És a dir, no diguis que nosaltres no hem fet res perquè som els primers que vam demanar això. Vull dir, a veure, diguem les coses tal com són, també.
Val. Veig que també hi ha debat en el tipus, en la finalitat de les curses, perquè, evidentment, no és el mateix una cursa en benefici al Casal de la Dona o de Dona Balàfia o del Dia de la Dona, per exemple, ara, perquè heu tret aquest tema, o qualsevol altra història, o una cursa popular d'una altra associació o organització o d'una marca que l'organitzi. Jo crec que també s'ha de buscar la diferència.
Exacte. Jo completament d'acord, Ricard. Evidentment hi ha curses, però no oblidem el que significa una cursa popular. Jo crec que no hem d'oblidar aquest nom. És a dir, si tot el que podem fer a la ciutat ha de ser pagant, ostres, és a dir, tu tens diners, pots córrer la Sant Silvestre, no tens diners, no la pots córrer. Perquè, finalment, l'Ajuntament organitza curses populars. O és que, com no organitza, es veuen obligades a fer-ho altres entitats? Perquè potser si ho organitzés l'Ajuntament, no? La gent podria anar amb aquestes curses. Bueno, és un tema... Jo crec que, a part de tot això, no podem oblidar que avui en dia, doncs, bueno, hi ha també un turisme. No sé, un dia ho deia l'Ignasi, no? El turisme aquest de l'esport, doncs, bueno, doncs hi ha el turisme de les curses i la gent ve. O sigui, la gent de Binèfar ve a Lleida a fer una cursa. La gent de Mollerussa ve. L'altre dia, amb aquesta cursa, hi havia un munt de gent del País Basc que venia. Doncs aquesta gent se queda aquí a dinar, s'ha quedat a dormir. Doncs, bueno, hi ha aquest turisme, doncs, sobre el qual jo crec que hi hem de col·laborar. Perquè és que si no estem fent la ciutat trista.
Sí, és que al final jo crec que no es valora, no?, l'impacte econòmic que té per la ciutat de Lleida. I no sé, només, és que dona la sensació de que només es mira la part negativa de les coses, no? I no es valore tot el positiu que això suposa per la nostra ciutat.
També us dic, com a persona que no va normalment a les curses, que potser valdria la pena crear-ne una que sigui icònica de la ciutat de Lleida, i aquella que sigui diferencial, que sigui diferent, que la puguem exportar, que la puguem vendre. Hi ha molts llocs que tenen una gran cursa a l'any i s'acaba fent famosa, i la resta d'altres curses, doncs no ho sé, potser en lloc de fer un trama urbana podríem fer mixta o fora de la trama urbana, per exemple. Bueno, no ho sé, són idees també, ja et dic que tampoc no sóc persona que o sigui, anar-les a veure alguna, a córrer de moment no. En fi, bueno, és un tema que està sobre la taula, evidentment, com altres. Arribem a les 2 de la tarda, us agraeixo moltíssim que us hagueu connectat avui. Joan Ramon Castro, de JunsperCat, Marisa Xandri, del Partit Popular, i Carme Valls, del PSC. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Demà és festiu, aprofiteu-lo, si podeu. I ja està, és que fixa't que aquesta setmana després ja entrem a dijous, i dijous és no res, vull dir que és una setmana que passa volant, I pareu molta cura, Gràcies.
Gràcies.
Vinga,
a tu.
Gràcies. Adéu.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, arribarem a les 2, per això sí, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Ja ho has escoltat, demà és festa, i nosaltres farem festa demà, escolta. Ja que en tenim poques al calendari, les aprofitem. Ara, això sí, dijous sí que hi tornem, a les 12:20. A més, el dijous tenim, ja saps, l'espai veterinari, tenim el Christian Didier, que és el nostre nutricionista, i les escapades de COPE. Escapades de la nieve, per cert, que parlarem de pistes i que hi ha molta neu. Cuida't força, una abraçada.